Radio Astel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Leo Espluga, què tal? Bona tarda, com estàs?
Bona tarda. Bé, suposo.
Suposes?
Sí, bé, anem a dir que viva.
Anem a dir molt per un filòsof, això, eh?
Sí, exacte.
Per molt, això dic, molt suposat.
Per això dit, anem a dir.
Com va l'obra de teatre?
Va bé. Continua. Sí? Continua.
Tremolor, eh?
Tremolor.
Que s'estrenava el...
22 de març.
22 de març. Que hi ha temps, eh? Per qui vulgui anar-la a veure.
Sí, sí. No, no, que la gent no es preocupi, que ho recordaré quan arribi el moment.
Val. Parlant de teatre, de cultura i d'art, un sí, dia sí. Com avui.
Un dia com avui. És un temazo.
Sí,
és
eh?
Un temazo, sí.
T'agrada això?
És, sí. Sí, és la part que més m'agrada, diguem-ho. Sí.
Jo et faria preguntes, però des de la perspectiva que aquest cap de setmana he pogut anar a veure el World Press Photo.
Vale. I què tal?
Molt bé. Qui tingueu l'oportunitat d'anar-lo a veure, val molt la pena, com cada any que es fa a Barcelona.
Uh-huh.
Cal dir que a Puigcerdà crec que es fa un World Press Photo també una mica més ampliat, així que qui pugui anar a Puigcerdà també val molt la pena de veure'l. Leo, què és l'art?
Toma ja, eh? Sí, clar. Així, ja es queda tan ample. Aviam, doncs faré una cosa que és molt pròpia de la filosofia, que és no respondre la pregunta.
Ah.
O sigui, respondre-la, però més que respondre't què és l'art, et puc respondre una mica com l'origen d'aquesta pregunta i què s'ha entès per art, si et sembla.
Val.
Diguem que nosaltres som... vull dir, allò que diuen els italians, no?, que traduir és traicionar, doncs... Realment, el tema de l'art té molt a veure amb les diferents traduccions, no?
Uh-huh.
Diguéssim que a la nostra cultura occidental, no?, podrem rastrejar l'art especialment amb el tema del pensament i de més a la concepció de la tecne grega, no?
Val.
La paraula que després es tradueix a arts en llatí, uh-huh, en grec era tecne, no?, que vol dir tècnica, que està més a prop de l'artesania que no pas del que nosaltres entenem com art, pròpiament uh-huh dit, no? I és cert que des del seu principi té un estatut estrany, no? Perquè, com vaig comentar un dia amb el tema de la música, Plató també és molt crític amb l'art, no? Perquè és conegut per tothom, jo crec, l'al·legoria del mite de la caverna, no?, segons la qual hi ha les representacions i després hi ha la idea de les coses, no? Doncs clar, per Plató, l'art, o la pintura, per exemple, era el pitjor que hi ha, no?, perquè és la còpia de la còpia, no? És a dir, si les coses que veiem són una degeneració o una còpia de la idea d'aquella cosa, i jo copio el món que veig, estic copiant una còpia. Vull dir, és una cosa absolutament degenerada, no?, per Plató, que és com una exaltació de l'apariència.
Uh-huh.
Que aquí per mi està la gràcia. És a dir, si exaltem l'apariència, l'aparència entès com a quelcom bo, no com a quelcom negatiu, no? Perquè clar, on jo volia dirigir una mica això avui... Perquè,
l'aparença, però des de la meva òptica, des del meu punt de vista.
Clar, o una aparença en tant que cosa sensible, no?, en tant que cosa que se'ns mostra.
Uh-huh.
No? Que si hi ha més llum o menys llum és diferent.
Val.
No? És una cosa realment bastant senzill, no? Diguéssim que els colors canvien depenent de la llum. No?
Uh-huh.
Però el que a mi em sembla interessant, i em volia conduir-ho una mica avui, és el tema de com entenem... O sigui, què fa que una obra d'art sigui una obra d'art? No? Perquè aparentment és una cosa bastant simple, no? Molt simple, però molt complex al mateix temps, no? Normalment, en l'ús quotidià, no?, del viure, diguéssim,
mm-hmm,
qualsevol discussió, tard o d'hora, acaba apareixent, no?, aquest tema de, vale, però què és l'art, no? Qualsevol discussió de caràcter sobre un tema artístic o el que sigui, en algun moment apareix aquesta pregunta, no? Vale, però què és l'art? O si tot és art, res és art. I és que antigament l'art, el Renaixement, no? Sí, uau, Michelangelo, i avui en dia això no és art ni res, no? Perquè ningú ho entén, són quatre taques a la tela, no? I clar, anem a acotar això perquè realment és un tema, diguéssim, una obra d'art, no?, a nivell material, no? És la cosa en si no deixa de ser, posem una pintura, no? És una tela amb pintura, no? O sigui, a nivell material, la cosa en si és una tela amb pintura, no?
Uh-huh.
El que passa és que quan tu mires una tela amb certs colors i certes línies, anem a posar que és un quadre del sol, no? Hi ha el sol, no?
Vale.
Anem a dir, no? Per exemple...
Sí, un exemple.
És evident que quan tu mires aquell quadre, tu saps perfectament que el que estàs mirant no és una tela amb colors. O sigui, tu no veus un quadre amb un sol posem, i no estàs pensant, ostres, això és una tela que es composa de 50 per 70,
val,
en la qual hi ha uns elements pictòrics...
La part tècnica, eh?
No estàs pensant en la composició material d'aquell quadre, estàs simplement mirant el quadre. Però tampoc ets burro i penses que allò és el sol.
Clar, et quedes amb la simbologia, diguem-ho així.
Hi ha un espai estrany, no? Entre la cosa i la pura metàfora. Hi ha un terreny raro, no? I d'alguna manera tu saps que allò és de dues dimensions, no? Però quan ho mires... hi ha una certa profunditat inherent. I no és que sigui tu t'estiguin enganyant i tu et pensis que pots atrevessar el quadre, sinó tu, per algun motiu, hi ha una profunditat, hi ha un sentit, hi ha una emoció allà.
Entres com el joc de l'artista, no?
Exacte. No? Bueno, jo més que el joc de l'artista diria el joc de l'obra de l'art, no? Perquè això és un dels temes que volia abordar, que és, diguéssim, que això del culte a l'artista jo estic bastant en contra i filosòficament crec que és un error, no? O sigui, el tema de l'autoria em sembla una mica ridícul, diguéssim. Per què? Perquè tota obra és filla del seu temps, no filla d'un particular, diguéssim. És a dir, s'ha de ser molt ególatra per pensar-se que el que un fa és algo completament original i seu. No? És a dir, tu ets un intèrpret del teu temps, però el temps no l'has creat tu.
Però hi ha gent que trenca amb el temps, no?
Trenca amb el temps, però a partir des de la... però és una possibilitat del propi temps trencar amb el temps. És a dir... això és un aristotèlicament, no, la causa abans que l'efecte. És a dir, la possibilitat, perquè tu puguis fer algo ha d'existir la possibilitat de que allò passi, ha d'estar potencialment contingut en el teu temps i la teva època.
Val.
És a dir, quan es trenquen les èpoques, no, quan hi ha un trencament artístic, com per exemple les avantguardes artístiques, és perquè hi ha unes condicions materials i històriques que precisament permeten aquest trencament, perquè per això mateix es genera aquest trencament, no? I s'articula a diferents llocs del planeta al mateix temps, no? Però bueno, després tornarem al tema de l'artista, no? Però que té molt sentit amb el que estàvem dient. O sigui, al final, lo maco de l'obra d'art, jo crec, on està realment el contingut, té molt a veure amb una cosa que diràs, què té això a veure, Leo? No? Que és amb el tema del coneixement o l'epistemologia.
Què té això a veure, Leo?
Què té això a veure? És a dir, un dels motius que jo ja es va veient una mica, acostumo a parlar, no? I sempre acostumo a reivindicar les coses perquè sí, i... un dels temes, potser, com que jo considero que és un tema preocupant, realment, jo crec que en el nostre context actual, és com hem establert una associació entre allò de caràcter científic i la veritat i el coneixement, no? És a dir, si hi ha una escala de rigor sobre la veritat i el coneixement, avui en dia, és, home, clar, si ho diu, si aquí hi ha una si comprovat científicament, ja sembla que allò és la veritat, no? Diguéssim. Sí. És a dir, hi ha una associació de la veritat amb el mètode, que d'això va Gadamer, ¿verdad? Y método. Diguéssim, que donem la veritat al criteri de verificació d'algú a través del mètode de com s'ha aconseguit.
Val.
És a dir, la ciència és veritat o ens podem fiar d'ella perquè té un mètode que l'avala. Lo qual em pareix cert, no?
Sí.
Però hem acabat a una posició, a una societat de caràcter cientificista, on, per algun motiu, aquell coneixement o allò que es diu des de la ciència té un estatut de coneixement superior a les altres disciplines. No? O sigui, hi ha com una certa percepció de que allò que està dit científicament és més vàlid i és més creïble i és més verdader que qualsevol altre mètode de coneixement, no?
Ah, perquè en teoria està demostrat, no?
Clar, però en base a què? Vull dir, la ciència té uns axiomes, parteix d'uns postulats no demostrables, la ciència és un camp d'estudi limitat, per això mateix extreu veritats positives, però no podem fer el salt legítim del ser el deure ser. És a dir... igual que a mi fa molta gràcia, ara aquí sí que pillaré una mica, però els economistes, no? És a dir, estudio les mètriques del mercat i a partir d'aquí decideixo com ha de ser el mercat. O sigui, això és absolutament il·legítim. O sigui, una gràfica no et diu res, et diu un fet positiu. Les conclusions que tu treus d'aquella gràfica no, ja és un tema d'interpretació, és un tema hermenèutic. Allà no hi ha una credibilitat fàctica.
Deixa'ls fer-te la punyeta.
Fes.
Què té la filosofia de científic?
Jo espero que res.
Res?
Jo espero que res. Que aquí ens desviarem una mica, però mira, té molt a veure, és que tot està connectat.
No té mètodes científics, la filosofia.
No. L'obsessió del mètode ve una mica amb el que... un cop s'abandona l'edat mitjaval, no puc suportar aquest terme, però anem a dir que s'abandona l'edat mitjaval, no? I cau l'escolàstica filosòfica, no? I neix, i sobretot la teologia, no? I la filosofia intenta emancipar-se de la teologia, dic intenta perquè evidentment no ho fa, diguéssim que amb Descartes, no? Descartes, el pare de la modernitat, no? El gran pare, el gran René Descartes, com es diu la seva obra? El discurs sobre el mètode. O sigui, la cosa va del mètode, no? Per què? Perquè hi ha hagut un gir copernicà. És a dir, el paradigma ha canviat. No? I llavors el problema que té la filosofia és que, i això ho demostra molt bé Kant, és que d'alguna manera intentem ser físics, no? S'intenten ser físics, tothom, tot filòsof intenta ser Newton, no? Vale. Llavors hi ha una obsessió amb el mètode, neix una obsessió amb el mètode científic, llavors hi ha tota una sèrie de mètodes racionals que filosòficament, i Kant, no? Crítica de la raó pura, anem a demarcar què podem conèixer o no per no extralimitar-nos, no? Que això té molt, molt a veure amb el gir copernicà. Ara bé, quin és el problema de tot això? Que llavors, curiosament o de manera paradoxal, precisament com quan neix l'estètica pròpiament dita, no? Especialment amb Kant, amb el mateix Kant, queda, diguéssim, l'àmbit de la veritat col·lectiva, no? O la veritat de caràcter del món, a la ciència, no? I la, o la filosofia que reflexiona en base a aquesta ciència o en base a una matemàtica o el que sigui, i l'àmbit de l'estètica queda reduït a una subjectivitat, no? A una experiència subjectiva. I llavors, ala, pum, allà està l'art, no? Diguéssim, amb una experiència subjectiva. I queda, d'alguna manera, som hereus d'això, no? I queda com, bueno, sí, l'art està molt bé perquè t'emociona, però ningú dirà que a l'art hi ha un coneixement fiable. Queda recluït a una espècie de, com de catarsis personal i d'una experiència que jo tinc, i això m'agrada, o el que diu tothom, no? Home, tots els gustos són vàlids, cadascú pot pensar el que vulgui de l'obra, no? Que sí, no. Però llavors, què passa? Que amb aquesta mecanització del món, no, que li treu a l'art un lloc que jo crec que hauria de tenir, no, amb un món que es torna cada cop més mecànic, cada cop més físic, cada cop més científic, hi ha una resposta, que és el romanticisme alemany. Vull dir, el romanticisme alemany està en un context cultural, amb la Revolució Francesa passant per allà, i un món absolutament mecanitzat, sí, que ells, d'alguna manera, intenten recuperar una vida que tingui sentit ser viscuda. No? Perquè si al final, diguéssim, la vida queda resumida a una sèrie d'equacions físiques o matemàtiques, on està el sentit de? No els fets, sinó el sentit que tenen aquests fets. Val. I aquí és on entra l'art. I per això aquesta reivindicació tan potent de l'art i de l'artista que hi ha al romanticisme alemany. Tots aquests sèrie d'autors que consideren que precisament l'art té alguna cosa a dir, que s'expressa una certa voluntat, que hi ha un rigor, que col·lectivament té un sentit allò artístic, més enllà de lo bello o lo sublime, sinó que l'art no és allò que és maco i allò que és decoratiu. No, no, que l'art és una cosa constitutiva del ser humà, fonamental. L'art és una eina emancipatòria, vull dir, i aquí és on ens conduïm al que deia, què fa l'obra d'art? O sigui, quin sentit té l'obra d'art? No? Com opera? L'obra d'art el que fa és la conquesta del món, o sigui, conquesta el nostre damunt, o sigui, torna habitable el món, constitueix el món.
Fins a quin punt l'art també és una eina filosòfica, en tant que l'art ens ha de fer pensar i reflexionar, i sumo, pensar-nos i reflexionar-nos?
Clar, la cosa de l'art, aquí, l'art, no, jo considero que l'art és pensament, però de la mateixa manera que el pensament és art. Vull dir, de la mateixa manera que l'art és filosòfic, la filosofia és artística. Val. Vull dir, hi ha una relació, són disciplines holístiques al final, hi ha una relació de mútua relació, de ressonància, no? Podríem dir, és un entramat, forma part de tot un entramat, no? I diguéssim, l'art aboca alguna cosa, no? I l'interessant que té l'art, precisament, és la capacitat que té de generar. No? L'art genera. Vull dir, i va molt bé per trencar una estructura que tenim molt enquistada, que és que som nosaltres els subjectes i el món són els objectes. No? Aquesta relació com del subjecte actiu que coneix el món. No? Vale. No. Vull dir, en l'obra d'art, en la bona obra d'art, precisament, igual que en el bon llibre, no ets tu que llegeix el llibre, és el llibre que et llegeix a tu, i de la mateixa manera l'obra d'art, en tot cas, no ets el subjecte. En tot cas és al revés, diguéssim, no? I l'obra d'art, curiosament, és autònoma. Per això dic que a mi l'artistia m'és igual, diguéssim. O sigui, a mi qui ha creat l'obra m'és igual. I amb quina voluntat l'ha creat m'és igual, en realitat. Perquè, diguéssim, l'obra d'art és autònoma per si mateixa. Té la capacitat de crear món ella sola. No cal que vagi el seu autor i digui, no, jo volia fer això per això. Bueno, m'és igual el que tu volies fer. Vull dir, és interessant des d'un nivell de vista històric, anecdòtic, documental, però diguéssim, de la pròpia experiència directa d'allò que estava allà en aquell quadre, allò no ha d'estar mediat per la intenció de l'autor.
Bueno, però la intenció de l'autor és en definitiva hauria de ser el que compta, perquè és el que l'ha creat, no?
Sí, però aquí aquest culte al creador té una herència molt cristiana, al final, també. Uh-huh. Perquè això és un tema que volia tractar. Nosaltres abordem el món i abordem les obres des d'una perspectiva de creació. És a dir, en tant que s'acostuma a dir que és una barreja de matèria i forma. Uh-huh. No? Hi ha una matèria i algú que la formalitza sí. i li dona el sentit que és. No? I llavors i sempre s'ha privilegiat la forma per sobre de la matèria, per cert. Sí. Perquè clar, en la forma està el creador. No, la matèria és lo bruto, no? I es perfecciona allò, diguéssim, no? A través de la forma. Però, clar, aquesta manera d'entendre la creació, al final, d'alguna manera, qui crea, o sigui, pròpiament dit, l'únic que crea és Déu. Els altres produïm, no creem. Uh-huh. O sigui, l'únic que es crea ex nihilo o es crea en si mateix és la figura divina que es crea a través de la paraula. Però la totalitat de les coses estan produïdes, no? I amb això, vull dir, crear és crear de la nada. I l'artista no crea de la nada. En tot cas, aquesta és la tesi de Proust.
Creem una matèria.
Creem una matèria, però el que està dient tampoc és seu, perquè al final, per què m'agrada la tesi de Proust, no? En busca del tiempo perdido, no?
Sí.
Una obra magna de la literatura universal. Què està fent Proust al final? Proust està dient que ell no, el llibre l'escriu al temps. Vull dir, l'únic que està fent per escriure el llibre és viure. Vull dir, el que fa Proust En busca del tiempo perdido és escriure el propi pas del temps. Però és Proust el creador del temps? És ell el creador d'aquelles converses entre la burgesia francesa? No. Ell és un espectador. Vull dir, quan l'artista crea, és l'art creant-se a si mateix. I el que fa ell és interpretar aquell propi art, en tot cas, podríem dir. No? Perquè al final, amb això de l'autoria, crec que s'ha de reivindicar una autoria col·lectiva a través de que... jo estic creant alguna cosa, no? Una obra de teatre, posem l'exemple, no?
Sí.
Clar, lògicament jo sóc l'autor d'aquella obra de teatre, només faltaria. Ara bé, aquella obra de teatre és una... aquella obra que jo estic creant no deixa de ser un recull de vivències, reflexions, que estan interconnectades amb les meves amistats, els meus amors, les meves famílies, les meves vivències, les meves reflexions, els meus pensars, no? Vull dir, jo sóc fonamentalment col·lectiu, no? Jo sóc molts, diguéssim, jo... L'artista no és un subjecte transcendental a lo kantiano, allunyat del món, que ell és pur en si mateix, no? O sigui, l'artista no existeix per si sol.
Deies si podia fer-te la punyeta i jo segueixo, eh? Aleshores, per què fa dues setmanes, quan vam saber que feies una obra de teatre i et vaig proposar una entrevista en tant que autor i director d'aquesta obra, em vas dir que sí?
Perquè crec que és interessant. Perquè a mi em sembla interessant. Jo sóc el típic que...
Per què, si la teva opinió no compta?
Exacte, però això és decisió del lector o de l'oient. És a dir, la meva interpretació
sí.
és... Anem a dir-ho millor. L'opinió de l'autor és una interpretació més en relació a l'obra.
Val.
És una més que suma.
Val.
Vull dir, al final, el significat de l'obra...
Però no més important que tota l'altra.
Exacte, ni molt menys. Val. Ni molt menys. Ni molt menys. Perquè això té molt a veure amb aquesta culta a l'autor. Al final... quan sempre es diu, no, això és el que pensava tal, no? O realment això és el que realment pensava i la vostra interpretació és errònia.
Uh-huh.
Aquí hi ha un fi ideològic, no? Si hem d'argumentar, és un argument d'autoritat, no? Diguéssim, però a mi, no sé, diguéssim, els textos i les obres d'art antigues, és evident que jo no puc tindre la vivència del temple com ho tenia un grec en aquell temple, si jo vaig veure el temple. Si jo vaig al Partenó, és evident que no podré moure'm com estava el Partenó. No puc pretendre col·locar-me en aquella posició des de la qual sóc un grec aquí caminant, sóc un ciutadà de la Grècia i Atenes, que segurament no fos així, segurament seria un camperol sense drets.
Uh-huh.
Però el tema és... L'obra és autònoma per si sola, no?
Uh-huh.
I el que pretendia Pèricles a l'edificar allò, a mi m'és igual. Jo quina experiència estic tenint? Quin món està creant aquest temple? Què està constituint? Què m'està permetent respirar, no? M'està permetent, d'alguna manera... Lo particular, diguéssim, de les obres artístiques, no? I en relació al món, és que dèiem que era una producció, una creació, una obra artística, no? Però, curiosament, quan un martell, no? Això és l'exemple que posaria Heidegger, per exemple, no? Sempre amb el martell. Un martell és un utensili, no? És un ser utensili. I el martell serveix per martillear, no? Per ficar claus, o pel que sigui. I el martell està fet de roca i fusta, posem, no? Una pedra i una fusta. I el caràcter propi del martell és el de servir com a martell, de ser útil, no? I aquell material, d'alguna manera, perd l'essència de material, no? La pedra es deforma i s'altera la pedra en si perquè sigui un martell. deixa de ser pedra al convertir-se en martell. En canvi, la pedra, quan es fa al temple, és més pedra que mai. És a dir, és una cosa que, curiosament, està produïda i creada per l'humà, però s'assembla molt més a lo natural i espontani que no pas a l'utensili creat per l'humà. És molt paradoxal, en aquest sentit. Per això crec que és interessant. Perquè, d'alguna manera, per això, amb això em volia dir que creava món. De la mateixa manera que el riu, no? El riu, les roques, els arbres... Els veiem i en si mateixos, no? I tenen un contingut impenetrable, no? Perquè si jo puc tallar un arbre i fer fusta, però jo no estic apreciant aquell arbre en si mateix, no? I pues, l'obra d'art va una mica per aquí, no? Mirar una obra d'art és com mirar un arbre que no està creat per ningú, però al mateix temps allò està creat per algú. I clar, ja aquí està la moguda, aquí està l'interessant, al meu parer.
Jo només he preguntat què era l'art.
I mira, tinc aquí apuntat una sèrie de coses... Clar, podria apartar l'actitud estètica, l'art com a categoria burgesa, imagina't.
L'art com a categoria burgesa.
Toma ja, eh? O sigui, això ja és un cachondeo.
Anem al tuit del Leo?
Anem al tuit del Leo, va. I els dos canten la puta mare molt millor que jo, que fan cant coral i ballen sardanes a plaça Sant Jaume i ho fan de collons. El Pep és un noi que ha fet panxa i es passa el sant dia estirat.
Vaya. 12 de novembre. Tengo que hacer un comunicado.
Hoy això és horrible, eh?
Voy y estoy guapísimo.
Això és cert.
Fin.
Fin. Fin del comunicat.
Això era el 12 de novembre, eh?
Fa dos dies.
10 de novembre. Noi eixerit ben plantat, però massa cínic.
Toma ja, eh?
Vas tenir uns dies...
No, de fet no, eh?
Com
de
va
fet,
això?
Aquest,
què ha passat aquí?
La noia Xerit Prim és una lletra d'una cançó.
Ah.
De Les passes, de Burberry Rave. Hi ha recomanació llançada des d'aquí, de Mazo. I, precisament, això està sonant Els guapos són els raros, de Manel. Sí. Tema preciós, per cert. Que hem d'anar al psicòleg, també nosaltres, diguéssim.
L'altre dels guapos, vol
sí,
dir, eh?
Sí, exacte.
Mira...
Però
l'únic
que passava aquell dia era al revés, no? Jo quan estic trist tinc una solució que és afaitar-me i rapar-me,
sí.
I llavors em veig bé, no? I aquell dia era una mica això. I també, no.
Què et vols rapar més?
Sí, jo ara tinc els cabells llargs ja. Sí, és una... En sèrio això, eh?
No ho veieu, però vaja, a les xarxes socials podeu veure, que va rapat.
Vaig que era bé afaitat.
Sí.
I aquell dia em veia bé, tenia dopamina, cosa que no acostuma a passar, no? Perquè anava a un concert i vaig dir, vinga, va, m'animo. I així va ser, i van ser dos dies molt xulos, vull dir que...
Sí?
Sí.
M'alegra. Et preguntava el primer dia si el filòsof era una mica gòlatra.
Sí.
Doncs sí. Sí. Leo Espluga, gràcies, que vagi molt bé.
Vagi molt bé. Waikiki envoltat de senyores que marquen mugrons. Però el Pepe no sap que alguns ben plantats també viuen en un malson. Radio Estel.